Per avui, en vistes al cap de setmana, us hem preparat un programa molt especial. Trencarem la dinàmica de cada dia i ens n'anirem de viatge. Primer anirem fins a l'Àfrica, ja que l'entitat Àfrica Sense Fronteres ens ha preparat tot un seguit d'activitats per demà dissabte al Centre Garcilaso. En parlarem amb una de les seves responsables i després marxarem a Mèxic per conèixer com viuen els catalans d'allà. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, qui us parla i acompanya, en Jordi García.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, Tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, i no podríem començar d'altra manera que presentant els nostres participants d'avui. Avui tenim en Xavi Álvarez de les Vies de So, com sempre. També tenim a Mireia Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia.
I Anna Preses, també molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs, com ja sabeu, Tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I comencem parlant de les primàries del PSC que arrenquen i precisament a la Sagrera.
Hereu obrirà oficialment avui amb un míting a la nau Ivanov de la Sagrera muntant directament per la candidatura. En les pròximes dues setmanes es comprovarà la veracitat d'aquesta sentència d'un alt dirigent socialista pronunciada el mateix dia, el 13 de gener passat. Que l'exconsellera d'Interior i de Justícia i actual secretària segona de la Mesa del Parlament, Montserrat Tura, va donar el pas de disputar-li a l'alcalde Jordi Hereu l'encapçalament de la llista del PSC als comicis municipals a Barcelona, apel·lant a un procés d'eleccions primàries recollit en els estatuts dels socialistes catalans, tot i que no l'havien fet servir fins ara.
Molt bé, i també ens n'anirem cap al Centre Cívic Garcilaso, tal com us hem dit abans, perquè el Centre Cívic Garcilaso posa Àfrica a la teva pell.
Per tal de donar a conèixer el continent africà i el seu projecte solidari, l'ONG Àfrica Sin Fronteres organitza demà una jornada carregada d'activitats i tallers. L'esdeveniment, que programa una desena de tallers i activitats, es farà aquest dissabte 5 de febrer de 10 a 2 quarts de 2. Al Centre Cívic Garcilaso, al carrer Joan de Garay, 116-118, farà un petit tastet de la cultura africana. Ali i les assistents podran participar gratuïtament en tallers de braçalet Maasai, d'iniciació a la llengua swahili i de danses africanes, així com gaudir d'una sessió d'oracle africà, de la cerimònia del cafè etíop o d'una batucada. Els més petits i petites també tindran un espai on podran descobrir joguines i contes genuïnament africans i riures amb les ocurrències i bromes d'un pallasso.
Doncs tot això ens ho explicarà avui en directe la Cristina Sensarric, que és una de les responsables d'aquesta entitat que organitza aquesta activitat al Centre Cívic Garcilaso. I ara, per últim, últim titular del dia, el Foment Sardanista Andreuenc us convida a una nova ballada de sardanes.
Aquest diumenge a les 12 del migdia, la Cobla Ciutat de Cornellà us oferirà el següent programa a la plaça de Can Fabra.
Hi haurà una petita ofrena a càrrec de Francesc Mar Ros, estimat amic amb Enric Vilà, Prada Ripoll, René Picamal, els de la Garriga, Carles Rovira, Pal de Paller, Ricard Viladasau, Perolesa, de Francesc Mar Ros, Volgut Pare, Carles Santiago, Sardanes a la Lluna, Josep Capell i el Cant del Batre, Josep Vicenç, Xaixo.
A més, el Foment Sardanista Andreuenc us ofereix cada dilluns i dimecres de 7 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre els seus habituals cursets de sardanes.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 274 1460.
I els que no puguin anar a aquesta ballada de sardanes diumenge, informar-vos que dissabte teniu una cita també amb el Foment Sardanista Andreuenc en aquesta casa a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella a partir de les 9 del matí en aquesta emissora. Doncs ara el que fem és una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè, tal com us hem dit, ens posarem en contacte ara mateix amb Àfrica Sin Fronteres. Fins ara.
Ets un fogó, m'han assegurat, potser n'has sufocat, qualificat. Sento per dins que explotaré, només un minut tardaré. Cau el tropical. sense despullar-te assegut, vestit, et guaitaré. No arribaré a la matinada, no et costa gens posar-me calent. Cala tropical. Seguir la juguesca, dansem aquest ritme ancestral. Calor tropical.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Cristina Sensarric. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs ens agradaria que ens expliquessis quines són les funcions, que és el que realitzeu des de la ONG Àfrica Sense Fronteres.
Sí, doncs mira, nosaltres fem una mica... tot el que seria projectes culturals, socials i de desenvolupament. Uh-huh. Llavors fem una mica, a Àfrica fem més els projectes de desenvolupament sobre terreny i després intentem traslladar la seva cultura a diferents parts del món. De moment ho estem fent a Barcelona, com aquest dissabte,
sí,
que farem un acte cultural.
Perquè aquest dissabte teniu pensat fer un acte al Centre Cívic Garcilaso, oi?
Sí, això mateix.
Què és el que fareu a aquestes hores? Perquè començarà a les 10 del matí, no?
Sí, fins a l'una i mitja.
Uh-huh.
I farem tallers tot relacionat amb la cultura africana, des de taller de tambor, taller de dansa africana... Hi haurà un àrea lúdica on poder jugar a jocs d'Àfrica, que hem portat, hi haurà algú que instrueixi com jugar i poder conèixer més. També hi ha una exposició de fotografies d'Àfrica, de joguines d'Àfrica.
I aquesta passió que teniu per l'Àfrica, d'on us ve?
De petits viatges que hem anat fent i és que trepitges Àfrica ja t'enganxa.
O sigui, sou uns apassionats de la cultura africana, no?
Sí.
Perquè amb vosaltres treballa alguna persona que sigui de l'Àfrica?
Bueno, estem introduint gent localment a l'Àfrica. Estem treballant a Moçambic i anem introduint a l'associació gent local.
I què és el que esteu fent allà a Moçambic?
Ara farem un projecte a un mercat, a un petit poble, que farà una petita construcció del mercat i després, paral·lelament a aquest projecte, farem millores a les tècniques d'agricultura i pesca per poder tenir que vendre al mercat i després farem com una mica d'instrucció d'economia rural perquè el poble es pugui administrar bé els diners.
Molt bé. O sigui que esteu fent una tasca molt important de cara a Àfrica, doncs, que la gent que es troba en un moment, doncs, que no és gaire favorable, doncs, que també tingui, doncs, eines per continuar treballant, no?
Sí, això mateix.
Uh-huh. Doncs demà serà un dia molt important per donar a conèixer la cultura africana aquí al nostre país, no?
Sí.
I com és que heu triat el Centre Cívic Garcilaso per fer aquestes activitats?
Bueno, vam mirar diversos centres i la veritat que el Garcilaso és un centre jove, molt de moviment, i ens va agradar. Està molt bé.
I el que fareu doncs és per totes les edats, no?
Sí, ja des de tallers per petits, com per exemple per fer unes pulseres Maasai, que és una tribu que hi ha al sud de Kènia, també per aprendre Swahili amb una cançó i amb el toc del tambor.
I és difícil això d'aprendre Swahili o no?
Bueno...
una mica complicat, no?
Sí, però amb la cançó es farà més fàcil i entretingut, així que serà fàcil.
Sí, que fins i tot podem anar al centre d'Arcilaso a passar-nos-ho d'allò més bé, no?
Sí, sí, sí.
També hi haurà danses africanes.
Sí, també tenim una batucada, que començarà al carrer. I...
La cerimònia del cafè etíop.
També el farem.
Què és això de la cerimònia del cafè etíop?
És a Etiopia el que fan és agafen el cafè i el torren, això. I després el matxacen i el posen a la cafetera normal. Però Etiopia és més que prendre cafè, és tot l'acte cultural de quan algú ve a casa. Si dius que vols cafè, estaràs una hora allà, perquè l'han de torrar, l'han de matxacar... És una manera de poder comunicar-se més, perquè la gent...
I l'oracle africà què és?
És com una mica com el tarot, però a l'africana, no? Amb ossos i unes pedres. Llavors es tira els ossos i segons la disposició de com hagin caigut, determina el futur o et diu la previsió de la situació actual.
El que també per als més petits i de la casa, el que hi haurà serà un taller per descobrir joguines i contes d'Àfrica, no?
Sí.
Quina diferència hi ha entre les joguines d'allà i les joguines d'aquí? Són diferents o no?
Bueno, a nivell d'ara són bastant diferents. Potser abans aquí teníem més improvisació, però bueno, hi haurà unes joguines que són molt, que des d'èpoques immemorials es jugava a l'Àfrica i encara es continua jugant a Moçambic, Etiòpia, a diferents països, i aquesta estarà allà per poder jugar tots.
Molt bé.
Està molt bé.
I també, doncs, per acabar, hi haurà les bromes d'un pallasso.
Sí, també estarà tot el dia fent animació i podem disfrutar del pallasso, de com viu ell a Àfrica, també.
Molt bé. Doncs, Cristina Sansarric, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
I ens trobem demà a partir de les 10 del matí al Centre Cívic Garcilaso del carrer Joan de Garay 116. Allà durant tot el matí, doncs, a passar-nos-ho bé descobrint la cultura africana.
Això mateix. Puc incluir una cosa?
Sí, digue'm.
Els que vulguin participar al taller de tambor poden portar el seu tambor de casa per participar-hi.
Ah, molt bé.
Seria molt bo.
D'acord. Doncs aquella gent que tingui el tambor a casa, doncs que poden participar en aquest taller.
D'acord. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a tu per atendre'ns la nostra trucada. Esperem doncs que demà us ho passeu d'allò més bé.
Vale, moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies a tu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres, tal i com us dèiem, anem avui saltant-nos doncs el que és el nostre programa habitual. I ara el que farem serà anar de l'Àfrica cap a Mèxic. És a dir, recorrem tot el món avui. I si hi ha una persona que ens pot parlar de Mèxic i de com són els catalans d'allà, és l'Anna Preses, oi?
Molt bé. Els catalans que viuen o que volen viure a Mèxic tenen un lloc per poder trobar les arrels de la seva cultura. L'Orfeo Català va obrir les seves portes a l'any 1906, un 15 de setembre específicament. Aquesta és una dada molt significativa també pels mexicans perquè fa 200 anys van aconseguir la seva independència d'Espanya, per la qual cosa l'Orfeo ha d'avançar les seves celebracions d'aniversari una mica abans. Això, entre d'altres coses, és el que ens va explicar el seu president Xavier Torroja Sabater. També vam poder parlar amb Maria Isabel La Torre Vergel, qui porta més de 35 anys vivint a Mèxic, però ella vol tornar a la seva terra, Catalunya. Els primers socis de l'Orfeo es reunien per cantar les cançons de la terra enyorada i llunyana. Actualment, el 80% dels seus membres són mexicans que canten en català, encara que no l'entenguin del tot bé. El seu actual director, Paul Alberto Aguilar d'Azcué, també ens explicarà l'entusiasme amb el qual dirigeix aquest cor i el joig que és per ell poder descobrir la riquesa de la música i cançons catalanes. La tradició musical mexicana està molt unida a la catalana. No ens podem oblidar que el compositor de la música de l'himne nacional mexicà va ser un català, Jaume Nunó, nascut a la província de Girona. Bé, doncs, amb aquest petit preàmbul, us deixem escoltar aquest reportatge que esperem sigui del vostre grat.
Xavier Torroja Sabater. Porto 62 anys a Mèxic. Vaig vindre 4 anys i mig. Bueno, jo crec que era per la raó de la postguerra i la falta d'oportunitats allà que va decidir els meus pares doncs, venir cap aquí. Però definitivament crec que bueno, la seva idea era tornar sempre, perquè tots els emigrants o exiliats, la seva il·lusió és poder tornar. Aleshores, en realitat, el meu pare va tornar un any i pico abans de morir-se, un any, 4 mesos va estar. Això és el màxim que va poder estar allà ja com una persona resident. Els meus pares són de Reus, eren de Reus, i jo també.
Maribel La Torre Vergel, 35, faré el juliol. Vaig vindre el 76. Vam vindre perquè el meu home, que va morir fa 6 anys, el que treballava pel grup català d'agroaliment, el meu home era una persona que no era igual treballar a Catalunya, que menys ell treballava, era una persona addicta a la feina. I bueno, van passar els anys, i fa 5 anys, en una setmana va morir, amb una malaltia terminal que nosaltres no sabíem, i de cop va desaparèixer.
Jo crec que això falta d'oportunitats, i la postguerra que no es podia haver estar moltes restriccions per operar, per treballar, i aleshores doncs, van decidir vindre. Ja teníem parents aquí exiliats, refugiats, ja teníem família, aleshores es va escriure, li va contestar i va venir cap aquí.
Esclar, jo no me trobo identificada amb lo de l'exili, amb tot el respecte, perquè no és, això de deixar un país forçosament és de les coses més tristes que hi ha. I no poder tornar, deu ser horrible. Clar, no és el nostre cas. Nosaltres vam marxar perquè vam voler i no tornem. Bueno, te dic, la qüestió econòmica és primordial, però ningú ens diu que no pots tornar. Clar, tot això de l'exili, jo suposo que ells han patit molt, però som una sèrie de persones ja que no som exiliades, no?
És difícil, perquè s'ha de tenir un lloc a la societat, perquè quan un va per una temporada, doncs tothom el rep molt bé, el tracta molt bé, el conviden moltes vegades, però si un ja es queda a viure, s'ha de buscar un lloc, un treball, una activitat, anar buscant un lloc d'ell, fer una vida com fa tothom. Aleshores, això ja ho tinc aquí.
També la situació de feina està molt difícil a Barcelona, perquè la vam tantejar aquest any passat i el meu fill, pues, la joventut està molt preparada, parla un anglès excel·lent, va fer un màster a la Pompeu Fabra d'una beca que li va donar el govern de Catalunya a l'Orfeó i no va trobar feina en 3 mesos i va tornar cap aquí. Aquí al cap d'un mes trobava feina. Llavors són les circumstàncies també. Ara Espanya, Catalunya, pues, no, s'ha de recuperar una mica.
Hi ha molta gent que està buscant venir aquí a Mèxic, que ara la crisi aquesta no només és local, ni no només és d'Europa o d'Espanya, sinó que és mundial. Aleshores és difícil les oportunitats en totes parts.
Vull tornar, però quan sigui més gran, no sé. M'agrada estar aquí i allà. És algo que no sé per què. M'he acostumat a viure a Mèxic, malgrat que a vegades trobo que falta coses d'allà, però no m'he acostumat, des de luego. Bueno, estranyo, per exemple, aquesta ciutat és una ciutat molt gran, que ningú té la culpa, que hi vivim milions de persones, llavors és estressant moure't i conduir, perquè aquí agafa el metro la persona que no té més remei, no és per res, però és que són unes distàncies que val més fer-te d'un cotxet.
Pues de tants anys ja tinc les filles a Mèxic, encara no tinc nets, però esperem que sí.
No sé, és una cosa inexplicable, perquè jo al meu home li deia, escolta, em vam vindre per 5 anys, tu per què no em preguntes si jo vull tornar? I es quedava callat. I quan va morir ell, pues, clar, tenia un fill que li faltaven 2 anys per acabar la carrera, i era preferible que l'acabés aquí, perquè si vas a un altre país és quasi bé, tens que començar, a part de que em va quedar becat a la universitat, però també ell va fer l'intent de buscar feina a Barcelona, i no va ser possible, també això és important. Un dels meus fills està, però està en un contracte provisional. També és llicenciat en Ciències de la Comunicació, amb un màster a la Pompeu Fabra, i està en un contracte provisional a Mercabarna que li vens ara al gener. Ja està, ell està pensant si torna cap aquí, perquè clar, la feina és el primordial quan la gent no és milionària.
Bueno, això del canvi de govern, bueno, sempre és bo un canvi de govern, perquè hi ha un govern, ells ja tenien molts anys, van venir aquest govern, va fer el seu, i ara pues, mira, ve una renovació i un nou esperit, un nou canvi, corregir el que han fet els altres, tractar de fer-ho millor, etc. Jo crec positiu. Més jo vaig votar Convergència. Que per cert, he rebut aquí un comunicat en què no han arribat cap vot de Mèxic i resulta que Mèxic ha votat, jo quan menys a casa meva han votat 5.
Però bueno, un Artur Mas que ha lluitat molt per buscar la presidència, suposo que estarà amb totes les ganes i a veure què pot fer. Que ahir el vam felicitar amb una carta i que l'hem dit, bueno, el felicitem i el que volem és prosperitat per la nostra Catalunya.
Nosaltres sempre hem mantingut, nosaltres com tenim molt de respecte per la Generalitat de Catalunya, doncs sempre hem tingut molt bona relació, tant els que hi havia abans que eren Convergència, que coneixem l'Artur Mas i altres membres que ara estaran, com amb el Carot Rovira, que també estava molt interessat en els casals i ens va ajudar bastant. O sigui, una vegada va vindre fa anys, l'any penso que és 84, 83, no sé ara, per les jornades de Catalunya-Mèxic, i era molt jove, i estava. Després va vindre un altre any, i ja estava president, que va vindre aquí, però va vindre molt, també amb una campanya política, arribaven d'aquests viatges que fan els polítics, que agafen la ràdio a les 6 del matí, estan aquí, fan tota, i a la nit mateix, del mateix dia, se n'anaven cap a Xile. A Xile, allà, amb els que trobàvem els casals, i així, un viatge d'aquests que a mi que no me convidin, perquè és aquests viatges que van així, molt, molt difícils.
Ell neix aquí, i el parlar espanyol té una mica de sent mexicà, no tant com els mexicans, el ser fill de pares que no són mexicans. I tu creus que sentia una discriminació? Perquè hi havia gent que portava el seu currículum en català i ell el portava en castellà, doncs el feien en un cantó. I això també te trobes molt desalentat perquè finalment té el seu passaport també d'allà, però ell se sentia frustrat, deia, bueno, és que jo no sóc d'aquí o què, no. La gent és molt carinyosa, però bueno, en fi, hi ha gent que te rep molt bé, però sempre hi ha a vegades una mica de que tu eres estrangero, no? I bueno, hem de viure amb això. No sé allà com portem la gent estrangera, no. Hi ha persona a Catalunya que és molt tolerant i altra que no ho és gens.
Mira, jo et vaig a dir allà, moltes vegades es pensaven, perquè la gent li anava bé aquí, que els cèntims recollien pel carrer, i no. S'ha de treballar. I una persona que vulgui treballar i es vulgui obrir camí, al començament tindrà dificultats, però que se l'acaba obrint. Això que ni què. Perquè tots els altres immigrants van tindre que treballar i adaptar-se i fer-se i patir i no sortir bé, després tornar i començar i així. Està clar, amb els papers arreglats és molt més fàcil. Sí, amb molt de gust, nosaltres amb el que li puguem ajudar, jo li recomanaria que si no... Moltes ens envien aquí, que volen vindre i tal, però li ajudem amb el que podem.
A l'Orfeó n'hi he trobat molt de caliu sempre, sobretot amb el senyor Torroja. Ha sigut una persona molt... que ha pensat amb la gent, un dels articles dels estatuts és que ajuda els catalans i ell sempre ho té present. Llavors, més quan va morir el meu home, jo vaig trobar molt de caliu aquí. I pues, quan estic aquí pues, estic així com una mica a casa. Això és el llaç que tenim.
Bueno, mira, en dret a vot l'última estadística deia 4.700, però ja sempre hi ha nens, hi ha persones més grans, hi ha altres que no estan posats a l'ambaixada perquè no han volgut estar, doncs pràcticament som el doble, uns 9.000, 10.000 catalans a tota la república. Jo quan veig les estadístiques dels que voten, en realitat, si tu vas a qualsevol poble, ciutat, poble important, ja, poble més petit, si és més difícil, sempre trobaràs algun català. I aleshores m'estranya, primer, que hi hagi tan pocs registrats i segona, tan pocs que votin, no?
Jo, si pogués tornar enrere, no hagués sortit de casa. No us perdi... Si no estigués a gust, no estaria aquí, tampoc, no? Però vull dir, a l'emigrar, perds moltes coses. Perds pues, la teva, una mica la teva identitat, et tornes una mica híbrid perquè t'has d'adaptar, llavors ets una mica d'allà i una mica d'aquí, amb la teva manera de conduir-te. Jo no hagués... Avui, si pogués recapitular, hagués preferit que els meus fills creixessin allà, sense discriminar, simplement perquè era més el meu estil de vida. Però qui sap, també jo està tan... Veus la joventut també a vegades que dius, carai, no per res, però vull dir, amb poca feina, amb molts problemes de qüestions d'edicions i també dius, bueno, per lo menos els meus s'han salvat, no? Però bueno, cada país té les seves coses. Jo, si pogués tancar els ulls, m'hagués agradat. Ara penso que hagués estat millor de que haguéssim viscut allà.
Bueno, està molt dispersa. La que està unida, la major part està aquí, el Districte Federal o l'àrea conurbada. Això posa tu que hi hagi aquí. No, però nosaltres tenim 400 socis, 400 i pico. Si posa 5 persones per família directa, ja diríem que tenim comunicació amb unes 2.000 persones. Més els amics que no són socis, tal, doncs podríem tindre una comunicació amb les 3.000 persones aquí al Districte Federal, catalans. Perquè quan ve el president i això que han vingut els presidents, fem una crida però ve molta gent que no la coneixem i són catalans i els donem entrada.
El meu home es va ficar molt a la feina aquí, ja era ell de treballador, però aquí les jornades són de 12 hores per la gent jove i pel que treballa. No sé, allà fas més vida de carrer. I aquí per la ciutat, com és tan gran i tan plena de gent, pues, no, hi ha puestos que és per passejar, però està més limitat, no sé. Però bueno, no m'arrepenteixo, la vida t'aporta un temps que anar, però si tingués que recapitular, pues, potser hagués estat millor que ens haguéssim quedat, sense discriminar ningú, no? Cadascú potser s'identifica més amb la seva manera de viure, amb la seva idiosincràsia.
Pues sí, hi ha molta demanda, som el número 1. No sé si ara algun altre ens ha empatat, som el número 1 fora de l'estat espanyol, fora de Catalunya som el número 2. El primer és Madrid, dona més classes. I després nosaltres l'any passat vam tindre 159 alumnes i aquest any ha baixat una mica, 140 i pico. Però és més o menys el que anem aguantant. El que sí és molta demanda mexicana per anar a estudiar a Catalunya. Això sí, jo vaig estar l'any passat justament amb una trobada sobre l'exili a la Universitat de Barcelona amb el doctor Casasas. I allà vaig veure amb el cònsul i ell em va dir doncs, que hi havia milers de mexicans estudiant a Catalunya. Era on més hi havia mexicans. Ell va dir 3.500, no ho sé jo. Bueno, hi ha molta demanda per anar a estudiar allà i aleshores doncs, també hi ha molta demanda per prendre una mica de català i emportar-se el capellà, el que puguin, doncs ja entendran més coses, no?
La meva generació no tothom anava a la universitat. Llavors el que anava a la universitat tenia un puesto assegurat. I ara sou un jovent tan preparat, molts parlen diversos idiomes, molts tenen màsters, molts tenen doctorats, i guanyen com a secretàries? No tots. No tots, però abans tenies una carrera i, carai, el teu nivell de vida pujava. I ara, pues hi ha gent amb doctorat i tot, però dels 1.000 euros no passa, amb sort. Els 1.000 euros són per viure, i gràcies que els tenen, però no és... No sé, jo veig que la nostra època, jo vaig estudiar ja després, quan tenia 39 anys, és quan jo vaig entrar a la universitat aquí, vaig estudiar dret, però l'època meva del jovent no patien molt, jo me'n recordo que amb un mes trobava feina, no teníem aquesta manca de feina, i t'he dit que el que tenia una carrera de seguida tenia bons ingressos. I ara jo veig que el jovent està molt preparat, però els que guanyen bé són pocs. No, hi ha molta gent que guanya bé, però la major part. Llavors la gent, el jovent s'ho pensa més de tindre fills i moltes coses, perquè la vida està difícil i ha canviat molt la societat, la gent s'emparella per un ratet i després ja no.
Les universitats catalanes, la Universitat de Barcelona, venen cada any a fer promoció de les seves de les màsters que donen, doctorats, estudis postdoctorals, i nosaltres som seu d'això, sempre els hem oferit. Abans anaven a uns hotels de luxe, els costava molts cèntims, i doncs ara aquí, gratuïtament, per ser universitats catalanes, doncs els hi donem la nostra seu i ells fan aquí la seva promoció. No, doncs tenen 150 o 200 persones cada vegada que hi fan, i van fent.
L'altre dia em vas garrifar algo que va dir un psiquiatre a Espanya sobre un assassinat que havia ocorregut amb un senyor gran, un senyor solter. I ell va dir, i pensem que a Espanya es divorcien cada dia no sé quants milers, que la gent que no té família és més, no vol dir que siguin delinqüents, no, però és més, té més, li costa menys a vegades fer un delit perquè un en família es retreu més. Com si jo aquest senyor el mato perquè n'estic dit d'ell, per lo que sigui, vaig a la presó, els meus fills es queden sense menjar i tal. I diu, però la gent que s'està divorciant cada dia, o sigui, la família també va de baixa, i no és que sigui, però tot això s'ha de considerar, no?, com està canviant la societat. Ja no es caseu, ja no teniu fills, igual. I a la meva generació vam ser de dos fills. Les meves amigues i jo, dos i res més. I ara, pues, però també perquè no tenen tampoc massa futur, no?, amb la qüestió econòmica, dic jo, no sé. Jo estic parlant pels meus fills, que jo pensava que amb una carrera i un màster es menjarien el món, però només sé que el que està aquí treballa en una empresa del molt nivell, però no és que tingui un càrrec, però treballa 12 hores i em diu a les 7 de la tarda, que entre les 8 del matí, i us que el meu cap ja no puc més. Ja, i això que té 28 anys, ja no puc més.
Hi ha tants estudiants, doncs hi ha un percentatge, que sigui petit, que s'aparellen catalans o catalanes i mexicans. Aleshores venen i les noies, està clar, com ja el mexicà torna a casa seva, aquí té tots els papers arreglats, té totes les portes, busca, i la dona o la noia busca, hi ha un complement sempre, i aleshores no té la necessitat de sortir a treballar des del, bueno, és el clàssic, des del primer dia, sinó que a poc pot anar buscant un lloc, anar trobant. Nosaltres aquí hem ajudat a catalans donant-los, diguem, la catalanes, bàsicament, donant-los, diguem, que treballen per nosaltres, donant-los com una espècie, perquè li donguin la forma migratòria i puguin, doncs, buscar treball. I amb això ja és un pas.
Aquí ens hem fet, també, doncs, t'he dit, tinc amistats de tota la vida, gent mexicana, gent catalana, i no em sento tampoc sola. Clar, la qüestió econòmica també és primordial. Si diguessis, jo venc la casa i puc comprar ja una vivenda i tinc una feina, bueno, doncs ja tinc lo bàsic. Llavors és el que ens detén una mica. Jo a vegades he parlat amb gent, no solament catalana, gent espanyola també, que porta molts anys aquí. Van i venen i es van fent grans i van i venen i ja tornarem, jo no sé. Potser més tard tornaré. Ara, de moment, pues, a veure si les coses s'arreglen allà una miqueta.
Tenim ara una coral que ens està funcionant molt bé i està cantant, apoyant a diferents orquestes, les sales millors de Mèxic, la sala Nezahualcóyotl, l'Indio Lisli, el Conaculta, el Blas Galindo.
Paul Aguilar, de Ascue. Me dediqué a recopilar música que se encuentra en el archivo musical y del Orfeo, y hay alrededor de 400 obras de las cuales no se han interpretado desde hace más de 80 años. Eso para mí fue muy importante porque, bueno, se contrató un transcriptor, el cual todas las partichelas que han estado ahí guardadas y que tienen una antigüedad inmensa, y aparte las mismas partichelas ya no se alcanzan a ver, no se distinguen muy bien. Bueno, toda la labor del transcriptor ha sido maravillosa y se recopilaron en este mes, de hecho terminamos, 400 obras catalanas, no nada más de coro, sino para piano, para solistas, para orquesta. Y bueno, para mí ha sido una labor muy importante, aparte de que en este año comencé a mostrar al público en los conciertos de la Masa Coral esta música, y es música maravillosa. A mí me ha gustado mucho el poder mostrar la música coral catalana, porque bueno, tiene una riqueza musical impresionante.
Ya no son catalans, bueno, ni nada catalans, obviamente, ni nada descendientes de catalans, nada viuda de catalán, por ejemplo, y ni nada mexicanos.
El mayor porcentaje son mexicanos. Es curioso, pero es real. El otro porcentaje que son catalanes, bueno, apoyan para las traducciones el presidente, la masa coral, bueno, estaba ahí en constante apoyo para poder hacer las traducciones de estas piezas. Pero ahora que, bueno, ha fallecido, coralistas me apoyan para eso. Aparte, bueno, pues ya de tener 2 años pues, se te pega mucho la forma de cómo hablar, la pronunciación, la dicción. No es tan complicado. Ya con la orquesta es algo muy diferente, porque no tienes por qué, yo como director no tengo por qué hablar en catalán, o no tengo por qué dar indicaciones en catalán, simplemente uno como músico se entiende el idioma universal, ¿no?
Eran una sociedad tancada, porque se trataba de mantener la catalanita. Ahora no, ahora está en diferente. Ara donem classes de català. Massa coral surten a fora. O sigui, donem ara molta difusió de la catalanitat a fora d'aquest casal.
En este año nos dedicamos a hacer el estreno de 2 obras a nivel mundial. Eso fue muy importante y muy interesante. Y una de ellas fue de Luis Jordá, que es un poema sinfónico que se hizo para el centenario de la independencia. O sea, es decir, hace 100 años la compone Jordá, y hasta este 2010 se muestra al público. Y fue algo muy curioso porque nos llamaron para poder interpretar esta obra, para poder hacer el estreno. Y aparte de esta obra, hicimos el estreno de un requiem de una compositora mexicana. Y esto fue a la par, es decir, el mismo día que se hizo un requiem, se hizo la cantata, y fue una experiencia muy íntegra, ¿no? Obviamente los coralistas no están acostumbrados a interactuar con orquesta sinfónica y bueno, les cambió el esquema completamente, ¿no? A lo mejor de lo que estaban haciendo.
Tothom vol ser català, primerament, ¿no? Després ara s'està dintre de l'estat espanyol, bueno, està bé. Tenen que conformar-se.
Pues es una problemática muy fuerte, porque ahorita que mencionas esto, pues bueno, no solo pasa ahí. Aquí en nuestro país, pues bueno, esto está pasando, ha estado muy marcado, ya tiene, yo creo que desde hace 5 años ha sido muy marcada esas divisiones. Yo creo que no es muy bueno, sobre todo socialmente, ¿no? Artísticamente afecta también mucho, porque yo no sé en el caso de allá, pero muchas veces los músicos somos relegados, ¿no? Sea que seamos latinos y lleguemos a Europa o lleguemos a Asia, no sé, siento que artísticamente sí afecta esas divisiones, sobre todo que bueno, que ahí estamos hablando de 3 lugares que son cercanos y que provienen de a fin de cuentas de un mismo lugar, de una misma cultura, no sé. Sin embargo, bueno, yo no me meto mucho en esas cuestiones, pero yo creo que es un problema muy fuerte y que no creo que beneficie socialmente, tal vez políticamente sí, pero para los intereses nada más de los altos mandos, ¿no?
Muy bien, porque ya, bueno, yo tengo ya 11 años aquí en el coro.
¿Tienes raíces latinas? Pues tienes combinación de francés, portugués, como que...
Y al catalán ellas nos dan la pronunciación y ya...
Oportunidad de cantar en coro, de poder cantar en otros idiomas que a lo mejor no entiendes, pero tú estás transmitiendo porque a ti te estás sintiendo la música.
Gracias, gracias. Saquen flemas, está bien. Está bien, pero sáquenlas. ¿Eh? Sí, no se las traigo.
He viscut de nits a la valenta, he fet creure a molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar d'un cop dur. i desmadrat. Ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador d'un cop dur i trencador. Ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria se fot. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. Un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat del cap que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador d'un cop dur i trencador. Ja se nota la intenció que la força sempre espanta i l'encanteria se fot.
Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs així d'animats nosaltres continuem el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte. Una és el telèfon, el 93-345-6454, i l'altra és el mail, que és informatius@rtv-migfm.com. I el que se'ns presenta ara mateix és el cap de setmana, que és el que podreu gaudir aquest cap de setmana si esteu pels nostres barris. Doncs comencem la nostra habitual agenda i ara anem cap al Centre Garcilaso, on hi trobem el concert de Tairet Hippo.
El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix avui a les 10 de la nit el concert dels Tairet Hippo. L'entrada és gratuïta.
I també podeu gaudir d'un espectacle infantil que es diu Torna Vic al Casal de Barri de Congrés Indians.
El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manaigua número 25, us oferirà demà a les 12 del migdia l'espectacle infantil Torna Vic, a càrrec de Sebastián. Torna Vic, el científic disposat a tot per tal de revolucionar el món de la ciència, els experiments més sorprendents d'un personatge divertit i excèntric. Espectacle d'animació que combina una successió de números variats, màgia, malabars, circ, monocicle, amb la participació dels espectadors. L'entrada general és de 2,50 €. Hi ha l'entrada gratuïta per a menors de 6 anys, hi ha un bonus de 3x5, que és de 5,90 €, famílies nombroses el 30%, famílies en situació d'atur del 50% i famílies que perceben la PIRMI un 70%.
És a dir, l'entrada no és gratuïta, però sí que hi ha uns descomptes per a totes les edats. Molt bé, doncs ara el que fem és anar-nos en cap al Centre Cívic de Sant Andreu, on hi trobarem una exposició que es diu Programa de Residències Pinotxo 2011.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix demà l'exposició Programa de Residències Pinotxo 2011. Un cop finalitzat el període de residències, els artistes que van ocupar els tallers ubicats a l'antic recinte fabril de la Fabra i Coats presenten els seus treballs a la sala d'exposicions. Avui de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 10 de la nit. Demà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 10 de la nit. L'entrada és gratuïta.
Molt bé. I encara tenim moltíssimes coses més per oferir-vos, com per exemple aquesta primera jornada d'arts plàstiques que es fa a la plaça de Can Fabra.
Primera jornada d'arts plàstiques a la plaça de Can Fabra i al Centre Cultural Can Fabra. Fins demà. Amb aquesta jornada es vol retre homenatge a tots els artistes que han reflectit els seus sentiments amb les seves obres dins l'àmbit pictòric, escultòric, fotogràfic, tot el que engloba el món de les arts plàstiques i visuals de tots els temps. La jornada estarà plena d'activitats relacionades amb aquest entorn, on es podrà participar en la realització de murals pictòrics per a adults, per a infants, exposicions de fotografies i de quadres, dibuix amb ordenador, conferències, tertúlies, passis de vídeo, muntatges, fins demà l'exposició de les obres treballades. Organitza el grup de pintors de Sant Andreu, la Comissió d'Arts Plàstiques del Consell de Cultura del Districte de Sant Andreu i l'Ajuntament de Barcelona del Districte de Sant Andreu.
Tot queda a Sant Andreu. I ara el que fem és anar cap a la Sagrera. Veus que no tot queda a Sant Andreu? Ara ens anem cap al Centre Cívic de la Sagrera, on hi trobem el cicle de teatre amateur Taló Amunt.
Aquest any, el cicle de teatre amateur Teló Amunt pren el format de programació estable de caràcter mensual. Començarem al febrer i fins al juny podreu gaudir de diferents propostes teatrals, principalment dels grups de teatre vinculats al nostre centre cívic. Demà a les 6 de la tarda, al centre cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins. La representació del cicle Teló Amunt serà Germa, una obra en castellà a càrrec de la companyia La Tropa de Falopio. Escrita per Federico García Lorca, narra la història d'una camperola de nom Germa, frustrada per no poder engendrar fills amb el seu home, Juan. L'obra explora el conflicte intern d'una dona casada que anhela i busca, infructuosament, ser mare per sentir-se una dona completa. El preu és de 2,50 €.
Doncs això serà demà a les 6 de la tarda al Centre Cívic de la Sagrera i ara volem conèixer què és el que fan les biblioteques de Sant Andreu, perquè es porten a terme una activitat que es diu Liberar, que és la primera mostra creativa de les biblioteques.
Les biblioteques del districte de Sant Andreu volen engrescar els veïns i veïnes dels nostres barris a deixar anar la seva imaginació per tal de construir entre tots una mostra creativa entorn a la lectura. Solidaritat en el...
Que tindrà cabuda qualsevol manifestació artística i podrà participar tothom de forma individual o col·lectiva.
Les biblioteques al llarg del curs escolar i fins al 31 de març aniran recollint les vostres obres i es donaran a conèixer a través d'aquest blog. En aquest blog també anireu trobant idees al voltant del tema triat, així com bibliografies i diferents recursos útils. Durant els mesos d'abril i maig, les biblioteques de cada barri es posaran les creacions que hagin rebut durant tot el curs. Hi participen la Biblioteca del Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra i la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet.
És a dir, totes les biblioteques del districte de Sant Andreu. I ara el que fem és anar-nos-en precisament cap al tren Centre Cívic de Sant Andreu, perquè allà a la factoria de Sant Andreu arriba Anna Moreno, l'artista Som Tots.
Demà a les 12 del migdia, al Centre Cívic Sant Andreu. Una experiència singular on l'artista desapareix tot fent que la canalla i els familiars esdevinguin autèntics creadors de l'obra. La sessió forma part del programa educatiu de Sant Andreu Contemporani, que té per objectiu acostar l'art actual al públic infantil, juvenil i adult del districte de Sant Andreu i de la ciutat. És per això que la factoria de Sant Andreu convida un artista cada mes per tal que parli del seu treball i realitzi en acabar un taller pràctic amb el concurs dels assistents.
I atenció, perquè els amants de l'esport, aquest diumenge teniu la quarta cursa solidària Vols Naves.
Aquest diumenge no et pots perdre la quarta cursa solidària del barri de Naves organitzada per la ONG Vols. Vols és una associació sense ànim de lucre per la cooperació i la solidaritat amb els infants i joves dels països en vies de desenvolupament. Aquest diumenge, aquesta entitat ens ha preparat la quarta edició de la cursa solidària de la plaça Ferran Reyes del barri de Naves. L'esdeveniment estarà compost per una cursa d'adults de 3.000 metres que començarà a les 10 del matí, una cursa juvenil de 1.000 metres que començarà a les 10:45 del matí i una cursa infantil de 500 metres a partir de les 11 del matí. En acabar podem xerrar d'una exhibició castellera a càrrec de la Colla Jove de Barcelona. T'hi pots escriure i consultar els detalls al seu web.
Molt bé, doncs això és el barri de Naves, aquest diumenge a partir de les 10 del matí. I ara ens n'anem cap al Bon Pastor, cap al barri del Bon Pastor, perquè s'hi realitzen tallers d'iniciació als balls de tot el món.
Aquest diumenge a les 12 a la plaça Robert Gerard. Les entitats organitzadores són el Centro Cultural Andaluz del Buen Pastor i l'Associació Cultural Popular Xinesa de Catalunya.
I encara tenim moltes més coses per disfrutar i per passar-nos-ho bé aquest cap de setmana. I el que fem ara mateix és gaudir d'una exposició fotogràfica del primer festival de cultura urbana que es diu Trinijam.
La Biblioteca del Bon Pastor us convida a visitar aquesta exposició que dona el tret de sortida per al proper Festival de Cultura Urbana, que aquest any es celebrarà el Bon Pastor a l'abril. Fotografies d'Alma Libre, Laia Armada, Xavi Serradell. Veniu i proposeu les vostres idees.
Molt bé, doncs encara tenim més coses a comentar-vos. Ens n'anem cap a la plaça Ferran Reyes i allà hi trobem de Naves a Can Can arriba la solidaritat.
Avui i diumenge apuntat a la festa solidària que organitza l'ONG Vols Naves amb la col·laboració del Pla Comunitari de Naves. El lloc on s'hi farà serà la plaça Ferran Reyes. Aquest diumenge a les 9 del vespre
aquest divendres a les 9 de la nit es farà un sopar solidari a la parròquia Sant Joan Bosco de la plaça Ferran Reyes número 2.
Els diners recaptats es destinaran a un projecte a Guinea Conakry, l'escola professional de Can Can. A més de sopar, gaudirem d'actuacions de màgia, street dance, el concert d'una coral i country. I diumenge, a partir de les 10 del matí, començarà la quarta cursa solidària del barri de Navas. Des dels més menuts fins als més grans, esteu tots convidats a córrer en les diferents categories. Per tal de fer les inscripcions, podeu accedir directament a la web i per a recollir els dorsals i fer el pagament al mateix vestíbul de la parròquia Sant Joan Bosco avui a partir de les 6 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, o el mateix dia a partir de les 8:45 del matí. Hi ha un caramull de premis i al final compartirem plegats una xocolata calenta. La festa acabarà amb una exhibició castellera a la mateixa plaça de la mà de la Colla Castellera Jove de Barcelona.
Molt bé, doncs ara sí que podem dir que Navas està de festa i els que també estan de festa són els de la Nau Iguanop, que us ofereixen una exposició que es diu A Vista d'Ocell, a càrrec de Josep Carbonell.
La Nau Iguanop, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició A Vista d'Ocell, a càrrec de Josep Carbonell. L'entrada és completament gratuïta.
I també tornem ara a parlar de les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu, perquè encara hi ha algunes escoles que podeu visitar.
Continuen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu, començant per l'escola Mare de Déu de la Soledat, al carrer Segre 35, demà a les 11 del matí.
L'escola Laia, al carrer Neopàtria número 74, cal demanar hora per visitar l'escola.
L'escola Mare de Déu dels Àngels, al carrer Sagrera 68, cal demanar cita prèvia.
L'escola Santíssima Trinitat, al carrer Mare de Déu Lorda número 3, el 9 de febrer.
I l'escola Centre d'Estudis Roca, a l'Avinguda Meridiana 263, cal concertar entrevista.
Per últim, l'escola de la Salle Congrés, al carrer Cardenal Tedeschini número 50, per al batxillerat cal concertar hora amb la direcció.
Molt bé, i aquella gent que esteu apassionats per les obres de Shakespeare, doncs recordeu que encara sou a temps de gaudir d'aquest Shakespeare per 4 Macbeth que es realitza a la Nau Iguanop.
La Nau Iguanop al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui, demà i diumenge la representació de Shakespeare per 4 Macbeth. Es farà a la sala Andy Warhol de la Nau Iguanop, avui i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Macbeth és un guerrer que, per curar-se del pànic que l'ha acompanyat tota la vida, acaba convertint-se en la mateixa font del terror. Macbeth és un home que, per voler tenir més del que té, que és molt, ho acaba perdent tot. Es posa amics, posició, reconeixement i fins la pròpia vida. Macbeth es consumeix en una espiral de violència i de terror, però per què ho fa? Macbeth és també la història d'una dona. Lady Macbeth és aparentment una dona valenta perquè aconsegueix de sobreposar-se al pànic, perquè és la que assumeix el pes terrible de totes les decisions. Però per què es comporta així? Què la fa llançar-se a un camí de sofriment? Macbeth parla doncs d'una parella, parla de l'amor, la necessitat, la dependència, el desig, els somnis. És la història d'un home que ho perd tot, que deixa escapar la felicitat que tenia tan a l'abast i volem saber per què.
Doncs això és el que us diran, el per què, si assistiu a aquesta obra de teatre que es realitza a la Nau Iguanop. Doncs ara, de la Nau Iguanop, ens n'anem a un altre centre de cultura molt important de Sant Andreu, com és el SAT, i allà es representa Sant Faina de Colors.
Espectacle basat en la poesia d'autors catalans actuals han adreçat als meus menuts. Sant Faina de Colors ha musicat aquest repertori i l'interpreta amb l'ajuda d'elements escènics habituals en la companyia, música i versos de Bracet per cantar i encantar. El dissabte a 6:15 i el diumenge a les 12 del migdia. El preu és de 8 euros.
Doncs ens queda pràcticament un minut per marxar, amb la qual cosa doncs, dir-vos que l'entitat que la companyia Males Companyies arriba amb el Lazarillo a la Nau Iguanop. Tindrem temps en els propers dies de parlar-ne perquè estarà doncs, uns dies. I també doncs, dir-vos que al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca hi ha l'exposició La Sagrera del Futur, on podreu veure doncs, com es va transformant aquest barri a mesura doncs, que es va avançant amb el tema de l'AVE i del TGV. Doncs nosaltres que ho deixem aquí, que passeu un bon cap de setmana, donar les gràcies a l'Anna Preses.
Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Mireia Gutiérrez, també moltes gràcies.
Bon cap de
setmana. I el Xavi Albrecht, que ha estat a la part tècnica. Nosaltres ens trobem dilluns, que passeu un bon cap de setmana.